Bona nit, són les 9 i 32 minuts i mig, i això és l'Economia i Empresa. El govern central està decidit a ajudar la gent que ha caigut de la barca enmig de la tempesta i que corre el risc d'ofegar-se. Una de les mesures anunciades, segurament la més important, consisteix a ajornar fins al 2010 la meitat de la quota hipotecària d'aquells treballadors que s'hagin quedat a l'atur o els autònoms que hagin hagut de tancar el seu negoci o hagin vist reduïts considerablement els seus ingressos. Sempre, això sí, que la seva hipoteca sigui inferior als 170.000 euros. Apuntalat al sistema financer, als bancs i caixes, l'executiu ha començat a llançar flotadors salvavides al mar. Veurem si hi ha prou flotadors per a tots els nàufrags.
Economia i empresa, amb Àlex Bosch.
Caldrà veure també ara la col·laboració de les entitats financeres, que un cop han rebut l'ajuda estatal tenen pocs arguments per negar-se a col·laborar. I precisament avui, relacionat amb la crisi de la construcció, la Comissió Europea ha augurat que l'atur espanyol se situarà per sobre del 15% justament l'any 2010, una xifra que Solves s'ha negat a acceptar perquè considera que Brussel·les no ha previst la baixada del preu del cru. El que sí que és incontestable és la caiguda de les vendes d'automòbils. Segons l'ANFAC, l'Associació de Fabricants, durant l'octubre a Catalunya s'han venut un 39% menys de cotxes que el mateix mes de l'any passat. A la segona meitat del programa parlarem de l'economista i polític britànic Vince Cable amb la Muriel Casals i acabarem parlant de la situació econòmica mundial amb en Joan Carles Suari i intentarem respondre a la pregunta: on són els diners? Comencem. El govern espanyol ha aprovat que les persones aturades amb una hipoteca de menys de 170.000 euros puguin ajornar el 50% del pagament de la quota fins l'any 2010. Ho ha explicat Rodríguez Zapatero, que ha anunciat també un grup de mesures per fer front a l'atur, on destaca una bonificació de 1.500 euros anuals per incentivar la contractació indefinida d'aturats que tinguin família al seu càrrec. Anem fins a Madrid. Siegfried Gras, bona nit.
Hola, bona nit.
Siegfried, l'ajornament del pagament serveix per les hipoteques firmades fins ara, no?
Sí, concretament s'han d'haver firmat abans de l'1 de setembre del 2008 i el màxim de diners que es podran pagar més tard seran 500 euros mensuals. Però hi ha altres condicions per accedir-hi. Ho poden fer els treballadors assalariats a l'atur amb dret a prestació o els autònoms amb càrregues familiars que hagin tancat el negoci o tinguin pèrdues demostrables. I els diners, lògicament, s'hauran d'amortitzar a partir del 2011 en un termini màxim de 10 anys. Zapatero ha explicat per què el límit són hipoteques de 170.000 euros.
Entendemos que lo lógico es apoyar a los sectores sociales que tienen más dificultades. No parece lógico que el Estado comprometa avales para sectores sociales que pueden perfectamente pagar su hipoteca, aunque les cueste algo más.
Una altra mesura és que la gent que tingui un compte d'habitatge que venci fins al 31 de desembre del 2010 tindrà un termini de 2 anys més per fer efectiva la compra. I també s'ha aprovat que les persones amb una renda inferior als 33.000 euros podran cobrar la desgravació per habitatge cada mes amb la nòmina, amb un màxim de 2 punts, i no l'any que ve amb la declaració de la renda com es fa actualment. D'aquesta manera tenen els diners abans. I finalment, les persones que venguin una vivenda per comprar-ne una altra tindran 2 anys més per reinvertir els diners de la venda del primer habitatge.
I per fer front a l'atur també s'han aprovat altres mesures.
Sí, la més destacada inclou bonificar 1.500 euros la contractació indefinida de treballadors a l'atur que tinguin una càrrega familiar, és a dir, família, i també es bonificarà les empreses que contractin treballadors per sectors emergents com els de recerca, desenvolupament o medi ambient. Zapatero ha explicat que aquestes mesures poden servir per ajudar molts aturats.
Tendrá un coste estimado en torno a los 170 millones de euros y el número de trabajadores que van a ser positivamente afectados se sitúa en torno a los 500.000.
Finalment, també s'aprova que les persones que es quedin a l'atur i vulguin començar una iniciativa empresarial puguin cobrar de cop el 60% del total de la prestació. Fins ara era el 40%.
Gràcies, Siegfried. Bona nit.
Bona nit.
I una de les mesures estrella, ho sentíem, és aquesta moratòria per als aturats en el pagament de la hipoteca. Què diuen, però, les entitats financeres? La Ortega, bona nit.
Hola, bona nit. Diuen que estan disposades a col·laborar amb les mesures que ha presentat avui l'executiu central. Les entitats consultades afegeixen, però, que no hi ha base jurídica i falta saber com s'articularan aquestes iniciatives. També recorden que ja fa mesos que renegocien les hipoteques amb els seus clients per evitar executar-les.
I les entitats que defensen els drets dels consumidors?
Doncs l'OCU qualifica la mesura de positiva, però també d'insuficient. Critiquen que l'ajornament dels pagaments sigui només per a hipoteques inferiors als 170.000 euros, perquè, diuen, exclou moltes famílies que ho poden necessitar, sobretot a les grans ciutats. També reclamen més mesures destinades als consumidors endeutats.
Catalunya Informació. Economia i empresa.
2:15 de la nit, la Comissió Europea augura 2 anys negres per a l'economia espanyola. L'any que ve es tancarà amb creixement negatiu i el 2010 la taxa d'atur superarà el 15%. Els ministres d'Economia i Finances de la zona euro es troben justament ara reunits a Brussel·les. Anem, doncs, fins a aquesta localitat. Oriol Serra, bona nit.
Hola, bona nit, Àlex.
Oriol, doncs, ha transcendit alguna cosa d'aquesta trobada?
Sí, dèiem, doncs, precisament que el primer ministre luxemburguès, Jean-Claude Juncker, compareix en aquests instants per explicar les conclusions de l'Eurogrup poques hores abans de la reunió en què aquest dimarts els 27 ministres de l'Ecofin debatran el missatge que la UE portarà a la cimera del dia 15 a Washington. Evidentment, les previsions econòmiques presentades avui pel comissari europeu d'Afers Econòmics, Joaquín Almunia, han estat el centre d'atenció de la reunió i és que són molt negatives, especialment per l'economia espanyola amb un creixement negatiu de 3 trimestres consecutius que resumiran amb un 0,2% sota zero pel conjunt del 2009. La dada més preocupant és la que fa referència a l'índex d'atur espanyol, que amb un 15,5% el 2010 serà el més elevat de la Unió Europea, doblarà la mitjana de la UE i se situarà 6 punts al segon país amb més atur, que serà Eslovàquia. Joaquín Almunia ha remarcat que cal tenir prudència amb aquestes dades perquè s'han elaborat en moments de molta incertesa.
El grado de incertidumbre es muy grande y por lo tanto las previsiones, sobre todo cuando hablamos del año 2010, hay que tomarlas para bien y para mal con mucho cuidado. Son previsiones realizadas en un marco excepcionalmente incierto.
A la seva arribada a Brussel·les, el ministre d'Economia espanyol, Pedro Solbes, ha posat en dubte els càlculs de la Comissió Europea amb l'argument que l'any 2010 queda massa lluny.
Hablar del 2010 en este momento, yo creo que hay que ponerle mucha imaginación. La situación es tan cambiante y los factores que influyen tantos y influyen de forma tan significativa.
Pel que fa al conjunt de la UE, Brussel·les calcula un creixement de l'1,4% pel 2008 i preveu un estancament pel 2009 amb un 0,2%. La recessió econòmica s'experimentarà tant a la UE com a la zona euro.
Gràcies, Oriol. Bona nit.
Bona nit.
I mentrestant, ja tot això, les vendes d'automòbils han caigut prop d'un 40% en un any. Aquest octubre a Catalunya s'han matriculat 12.400 turismes i tot terreny.
Són dades dels fabricants i venedors Anfac i Gambam, que confirmen el moment pel qual passa el sector. Des de començaments d'any, la caiguda de vendes és del 27%, 3 punts per sobre de la mitjana espanyola. Des de l'Anfac, el seu portaveu, David Barrientos, ha valorat les dades.
El mes de octubre ha registrado la tercera mayor caída histórica en el mercado, solo superada pues, por el mes de agosto de este año y por el mes de enero del año 93, y en volumen pues nos tenemos que ir a buscar un volumen tan bajo en el mes de octubre al año 1995.
El sector de les dues rodes tampoc va millor. A l'octubre, les vendes de ciclomotors i motocicletes han estat un 32% inferiors que fa un any. Segons la patronal del sector, a Nesdor, es venen menys ciclomotors que motocicletes.
Economia i empresa a Catalunya Informació.
Cada 4 mesos sabrem el nom de les entitats financeres a qui l'Estat ha comprat actius per injectar-los liquiditat. Ho ha confirmat el secretari d'Estat d'Economia, David Bégara, que ha detallat el funcionament del fons habilitat. Anem fins a Madrid. Txell Feixas, bona nit.
Hola, bona nit. Per boca del vicepresident Solbes i davant de la Comissió Econòmica del Congrés dels Diputats se sabran les entitats beneficiàries, mai les que han quedat excloses del procés. No es farà públic, però, en el moment de la compra-venda, sinó amb una periodicitat quadrimestral. El secretari d'Estat d'Economia, David Bégara, justifica aquest impàs.
¿Por qué dejamos pasar un tiempo? Pues porque entendemos que es lo más razonable. Quiero decir, en vez de poner todo el foco en lo que es el momento de la subasta, lo que hay que hacer es dar toda la información en el momento que toque, cuando se dan explicaciones a sus señorías en la Comisión de Economía del Congreso.
Les entitats interessades a vendre no podran presentar ofertes inferiors a 3 milions d'euros i l'Estat no podrà concentrar en una mateixa financera més del 10% del volum de cada subhasta. En aquesta subhasta, les entitats que hagin concedit més crèdit tindran un tracte preferent. La primera operació s'executarà aquest novembre.
Gràcies, Txell. Mentrestant, els parquets han viscut una jornada aparentment ensopida i sense una tendència clara. A Wall Street, amb un ull posat a les eleccions presidencials, el Dow Jones recula moderadament un 0,4% i el Nasdaq un 0,2%. I mentrestant, aquí, Josep Ramon Ruiz, bona nit.
Hola, bona nit.
Les borses han començat la primera sessió d'aquest mes de novembre en números verds.
Sí, amb la majoria de valors en positiu, amb color verd també aquí l'IBEX 35, tot i que ha operat bona part, vaja, la majoria de la sessió en vermell, finalment ha pujat un 1,27% i se situen als 9.231 punts, de la mà, sobretot, dels grans valors dels pesos pesants. doncs, del selectiu Bon Comportament d'Iberdrola, Telefònica, i de Repsol IPF, la petrolera ha pujat un 2,5% fins als 15,21 euros per acció, després que aquest dimecres que ve es tornarà a reunir la petroliera i les autoritats de l'Equador per arribar a un acord en les condicions per extreure petroli del país. La resta d'europees també han tancat amb guany general, sense la referència, però, de la borsa del Japó, tancada per festivitat. Així, per exemple, Frankfurt ha pujat un 0,7%, tot i que el segon banc del país, el Commerzbank, s'ha acollit a l'ajuda estatal de 8.200 milions d'euros, i París, per exemple, un 1,17, tot i les fortes pèrdues anunciades per a Societe Generale. En el mercat de divises, l'euro s'ha apreciat contra una moneda nord-americana molt enfortida el passat mes d'octubre. El BCE ha fixat el seu canvi oficial a 1,2822 dòlars.
Doncs gràcies, Josep Ramon. Bona nit.
Bona nit, fins demà.
2:03 de la nit. Passem a altres notícies en format més breu. El Departament d'Habitatge comptarà amb un pressupost d'uns 720 milions d'euros pel 2009.
Aquesta partida anirà destinada sobretot a tres eixos, com explica el conseller d'Habitatge, Francesc Baltasar.
Una bona part de les quals anirien destinades fonamentalment a l'ajut a la lloguer, tant per la gent jove com per la gent gran. Una altra part molt important, a la rehabilitació, i també, com és obvi, el foment al que hi hagi el màxim d'habitatges protegits.
Delphi suspendrà el contracte de 800 treballadors durant 23 dies a la planta de Sant Cugat del Vallès.
La mesura anunciada pel fabricant de components per l'automoció afecta el 70% de la plantilla. Des de Comissions Obreres, el representant de la secció sindical a l'empresa, Jordi Arnaiz, considera injustificat aquest ERO temporal.
Nosaltres no el trobem justificat en el moment que nosaltres hem anat a buscar sortides que no fossin d'aquesta manera, d'un expedient. Ara que han baixat les vendes i que és cert que tenim una baixada a dintre de l'activitat de la planta, doncs això sí que ho veiem, i a més no podem negar-lo perquè és cert que ho estem veient, no?
I una empresa d'insecticides acomiada 165 treballadors a Cerdanyola del Vallès.
La multinacional italiana Zovele ha anunciat el tancament de la seva única planta a Catalunya, on es produeixen insecticides i ambientadors industrials i domèstics. La companyia argumenta manca de competitivitat.
La Cambra de Comerç de Barcelona us ofereix aquest espai.
Repassem les previsions informatives d'aquesta setmana, una setmana que, a banda d'estar pendents del resultat de les eleccions nord-americanes i la seva derivada econòmica, també estarem pendents dimecres de la manifestació unitària de la UGT i Comissions Obreres a Barcelona per protestar contra els expedients de regulació d'ocupació que afecten la indústria catalana. Dijous també hem d'esperar que el Banc Central Europeu anunciï una nova rebaixa del preu del diner, tal com va deixar entreveure Jean-Claude Trichet la setmana passada. I protagonisme també a partir de dijous per al sector de la construcció amb la celebració d'una nova edició del Barcelona Meeting Point.
I així, segons aquest marc i aquestes prediccions, l'empresa ha d'apostar per aquest camí.
Que tens amics al Ministeri? D'on has tret tanta informació?
De la cambra.
De quina cambra? La secreta?
No, home, de la Cambra de Comerç.
A la Cambra de Comerç de Barcelona posem a l'abast de les empreses les dades econòmiques més rellevants, les anàlisis més exhaustives i els estudis de més utilitat. Oferim una visió acurada de la realitat econòmica i unes prediccions avalades pel coneixement que generen confiança a les empreses. Cambra de Comerç de Barcelona. Amb les empreses per arribar més lluny. 902-448-448.
Hem sobre passat ja la tanca horària de 3:15 de la nit. Moment de repassar les notícies més destacades d'aquesta jornada. Estel Batet, bona nit.
Hola, bona nit. Doncs de nou hi ha problemes a Renfe. Dues avaries, una en els semàfors del túnel de la plaça Catalunya i l'altra a Castellbisbal, provoquen retards d'uns 20 minuts de mitjana a quatre línies de Rodalies. La de Manresa, la de Vic, la de Bellaterra i la de Mataró. La DIF ja avisa que els retards s'arrossegaran fins que acabi el servei. Aquesta mitjanit, per tant. Mentre Salou estudia declarar-se zona catastròfica pel temporal del cap de setmana, les pluges sí que han estat beneficioses, en canvi, pels pantans. Els del Ter i Llobregat han pujat al nivell fins al 65%, però a l'Alt Empordà, que és on més calia aquesta aigua, no hi ha arribat i s'hi mantenen, per tant, les restriccions. I el Museu Militar de Montjuïc a Barcelona podria tancar definitivament a començaments d'any. L'Ajuntament i el Ministeri de Defensa han pactat traslladar la col·lecció i bona part aniria a parar al castell de Sant Ferran, de Figueres. Pel que fa al trànsit, equip viari de Vitobac, bona nit, algun problema a aquesta hora?
Hola, bona nit. Doncs un en concret. Només hem de destacar una incidència, i és que hem de recordar que es manté tallada la C-28, al seu pas per Viella, a causa de les nevades del cap de setmana. Per la resta, doncs, trànsit molt fluid a la xarxa viària catalana.
I temps, tranquil aquesta nit, però demà, atenció que tornen les pluges. Primer a la Costa Brava, però a partir del migdia arribaran a les comarques de Girona i Barcelona. Les nevades demà a la nit i demà passat també s'estendran a tot el Pirineu amb una cota de neu més baixa.
No fem net. Gràcies, Estel. Bona nit.
Bona nit, Àlex.
Tres quarts i dos minuts de la nit. Continuem amb l'economia i empresa. La polèmica decisió del govern argentí d'estabilitzar els fons de pensió i jubilació es debatrà a partir de demà al Congrés del país sud-americà. Des de Buenos Aires, el nostre corresponsal Joan Biosca ens parla en aquest informe.
Aquests dies aquí a l'Argentina un vídeo de YouTube està causant furor. El protagonista, com sorgit del més enllà, és el general Juan Domingo Perón, expresident de l'Argentina i patriarca del peronisme, el moviment polític que inspira a l'actual govern de la presidenta Cristina Fernández. En aquest vídeo, Juan Domingo Perón valorava d'aquesta manera que sentirem ja l'any 1973 ni més ni menys que l'estatització dels fons de pensió i jubilacions, el que pretén fer l'actual govern de l'Argentina.
El Estado, acuciado quizá por la necesidad, echó mano a los capitales acumulados por las cajas. Es decir, se apropió de eso. Para mí eso es simplemente un robo, porque no era plata del Estado esa.
L'actual govern peronista de l'Argentina, doncs, està fent tot el contrari del que pensava el seu líder fa 35 anys. És només una anècdota del que està passant aquests dies aquí a l'Argentina respecte a aquesta estatització dels fons de pensions. Per tranquil·litzar els ànims, el ministre de Treball no para de reiterar que l'estatització assegura les pensions dels argentins.
Cuando hay más recursos, se puede entonces pagar mejores jubilaciones y eso genera todo un círculo de esa naturaleza.
Però per l'oposició política es tracta d'un pas més cap a un pròxim caos econòmic. Elisa Carrió és la líder de l'oposició a l'Argentina.
Sin mercado de capitales, con desconfianza por el manejo discrecional del Banco Central, nada bueno se le augura a la Argentina, porque en realidad la política de la destrucción de una sociedad está siendo ejecutada con prolija precisión por el matrimonio Kirchner.
I el portaveu de les administradores de fons de pensions i jubilació deixava clar que l'argument del govern d'estatitzar per blindar els fons davant la crisi internacional no s'aguanta per enlloc.
El sistema de FJP és un sistema de largo plazo que no debería estar guiado por hechos de la coyuntura.
I el cas és que un cop el Congrés de l'Argentina aprovi aquesta estatització, la Casa Rosada serà accionista de moltes empreses, ja que les entitats financeres que gestionen encara les pensions als argentins han invertit en accions de diverses companyies, entre elles la filial de gas natural a l'Argentina. El govern del país sud-americà, doncs, serà soci, si tot prospera, de gas natural.
Catalunya Informació. Noms, amb Muriel Casals.
Muriel, bona nit.
Hola, bona nit.
Avui hem anunciat el nom de Vince Cable. Jo el presentava com a polític britànic i economista.
Sí,
no?
És exactament això. És un economista i per això justifica que en parlem. De fet, ara és sobretot un polític. La seva vida explica una mica el com és. Fill d'un pare conservador, va estudiar a Cambridge i ell es va fer liberal a la universitat. Però el grup dels estudiants liberals el van expulsar perquè era massa amic dels laboristes. I, de fet, després es va fer laborista. Però al començament dels anys 80, exasperat, ell diu, per la política laborista, deixa el Partit Laborista i es fa de llavors el Partit Socialdemòcrata i ara és del Partit Liberal Demòcrata. I és diputat per Twickenham, que és un barri al sud-oest de Londres, que és famós perquè a l'estadi de rugby, el Twickenham. Com he dit, va fer el doctorat en economia a Glasgow, de fet un temps va fer política local a Glasgow també. Molt jove va anar a treballar a Kènia, com a assessor del govern de Kènia. Ell diu que és quan ha tingut el màxim poder polític, perquè ara és un home influent, però no té poder polític perquè està en un partit on és diputat, però no pot ser ministre ni cap cosa d'aquestes que no governa. Ell és, de fet, el ministre d'Economia a l'ombra, del govern a l'ombra, i molta gent diu que és el que té les idees, o sigui que, en tot cas, les idees d'economia del Partit Liberal Demòcrata les té ell, això sense dubte, i que el que passa que ell no és el líder perquè, no ho he dit, va néixer el 1943 i doncs el líder és una persona més jove. Va treballar també pel servei diplomàtic, per la Commonwealth, per l'Institut pel Desenvolupament, és a dir, que té molt coneixement del món exterior i també del funcionament de l'economia britànica pels seus estudis i perquè també va ser assessor del ministre de Comerç i d'Indústria quan hi havia el govern laborista del Callaghan. També té una etapa a l'empresa privada, a la Shell, on va arribar a ser el cap dels economistes.
Quines són les idees que han quedat?
Exacte, i per què s'ha fet famós aquestes últimes setmanes? Ell ha explicat la crisi abans de que aquesta crisi es destapés. La bombolla immobiliària era perillosa, els beneficis dels bancs eren excessius, les famílies estaven massa endeutades, cal nacionalitzar bancs que tenen problemes, com el Northern Rock, després el Gordon Brown ho va fer, i ell diu que ell fa com les abelles, que fa feina gratis. Perquè ell va intervenir al Parlament demanant ajuda per evitar una malaltia de les abelles, que diu, si no hi haguessin abelles, la humanitat duraria 4 anys perquè no hi hauria polinització de les plantes. I que ell fa això. Proposa que es baixin els tipus d'interès, que es baixi la factura d'energia, diu, si ha baixat el preu del petroli, cal pressionar les companyies perquè baixin els preus dels derivats del petroli. Un home intel·ligent i divertit. Casat 2 vegades, la primera dona el va ensenyar a ballar, i és un molt bon ballador, té fama de molt bon ballador, i la segona dona, amb la qui s'ha casat ja de gran, l'ha ensenyat a muntar a cavall.
Déu-n'hi-do. Avui ens hem acostat a la figura de Vince Cable, polític i economista britànic. Gràcies, Muriel. Bona nit.
Bona nit.
Economia i empresa.
Economia mundial, amb Joan Carles Suari.
Joan Carles Suari, bona nit.
Bona nit.
La pregunta és, on està la pasta, no?
Home,
és a dir, amb tot això, ara es parla de crisi de liquiditat, de liquidesa, vaja, es diu que algú s'ha fet molt ric, ha guanyat molts diners a costa d'altra gent. La pregunta és, on estan aquests diners, no?
La pregunta és, efectivament, la fa molta gent. Jo que he fet alguna xerrada i he assistit a d'altres xerrades, al final de la xerrada sempre aquesta pregunta surt. És curiós, és una pregunta que surt, i surt algú i diu, escolti, i els diners on són? La resposta, sigui jo, sigui qualsevol que digui, no ho sé. Perquè tampoc t'ho vindran a dir, no?
A la butxaca d'intermediari.
No, bueno. És a dir, a veure, la quantitat de diner, de mitjans de pagament generalment acceptats, bàsicament l'efectiu en mans del públic, és a dir, els diners que portes a sobre, més els que tens en compte corrent als bancs, per una banda, pot ser que l'atesorament hagi augmentat, pot ser que estiguin invertits, vés a saber què, pot ser que la quantitat de diner ha disminuït perquè la gent té menys crèdit i, per tant, perquè en demanda menys i perquè se n'ofereix menys, per tant, ja és que la quantitat de diner ha disminuït. Però la gent no es queda contenta amb aquesta resposta. La gent vol el morbo, no?
El culpable,
però,
no?
On són? I aleshores, inclús un senyor el vaig sentir preguntar, diu, escolta, diu, aquests que han fet tants quartos i que els tenen fora, doncs quan se'ls hi cremi la casa, que hi vagin els bombers de Liechtenstein, vull dir que no emprenyin, no? Aleshores, el que volen sentir parlar normalment és de paradisos fiscals, els tax haven. Paradisos fiscals, si tu busques a internet, hi ha qui diu, hi ha tota una colla que diu que són el càncer del sistema, d'altres que diuen que són la benedicció, perquè sense paradisos fiscals tots els estats pujarien els impostos, però gràcies a Déu hi ha paradisos fiscals que mantenen els impostos baixos. Després hi ha una tercera categoria de pàgines web que senzillament t'aconsellen com fer-ho per amagar els calés. Que hi ha de tot. Evidentment, en relació a la quantitat de diner que hi ha en aquests llocs, la informació no te la porten a casa. No la tens. Hi ha estudi del 96 que diu que el blanqueig de diner pot arribar a ser entre el 2 i el 5% del PIB mundial. Hi ha un altre estudi, que tots ells antics, que diuen que un terç de la riquesa personal dels més rics del món pot estar fora dels països d'origen. O sigui, hi ha tentatives d'estudi, però clar, evidentment no hi ha una balança de pagaments que això t'ho reflecteixi. En qualsevol cas, hi ha una preocupació pel blanqueig de diner, pel frau fiscal, però en els llibres d'economia, sobretot en els llibres de macroeconomia, difícilment apareix com a tal aquest concepte. És a dir, és curiós, hi ha una preocupació per part de la gent i una ganes de que els hi parlis de paradisos fiscals, i després tu vas als llibres d'economia, els donals d'economia, i no en diuen res. No vol dir que no hi hagi economistes especialitats ni centres que siguin preocupats per aquest fenomen, però sobretot, insisteixo, pel bloqueig de diner i pel frau fiscal. Però és que els economistes no en parlen d'això. Sí que en parlen. Però en parlen amb un concepte que està... Aquest concepte dels diners posats fora del país està englobat dintre d'un molt més ampli, que és la mobilitat de capitals. Llavors, la mobilitat de capitals pot ser legal, il·legal, pot estar lligada al pagament d'una mercaderia, a la construcció d'una fàbrica fora del teu país, o pot estar lligada senzillament a fugir del fisc, o fugir de la policia, o fugir d'una devaluació que estigui a punt d'arribar. És a dir, i tot això és el que en diríem moviment de capitals. Llavors, és desitjable la llibertat, i això sí que en parla molt els anàlegs d'economia, és desitjable la llibertat total de moviment de capital? La resposta sol ser dir, home, el que és per pagar les importacions o cobrar les exportacions, sí, és bo que això tingui llibertat, perquè si no frenaries el comerç, i el comerç és desitjable. Per la inversió directa estrangera, per fer una fàbrica fora, per això també és desitjable que hi hagi llibertat de moviment. Ara, el que és per fugir...
Per moure diners, per moure diners.
Per moure diners. No és per moure'ls, mai per moure, sinó per fugir del que sigui. Aleshores, això ja no seria tan bo. Per què? Home, no seria tan bo. En principi, la llibertat...
En general.
En general, és un bé, no? Però el que passa és que, per veure si aquesta llibertat de moure capitals és compatible amb que els governs puguin fer polítiques, o bé que quan van a fer una política els hi fugiran tots els calés fora, i és compatible amb una estabilitat del sistema, sobretot del tipus de canvi. Aquí el que et diria és, per això ens portaríem un curs d'economia, que entre les tres coses, estabilitat del tipus de canvi, capacitat del govern per fer polítiques econòmiques i llibertat de moviment de capitals, te n'has de quedar en dues, però n'has de deixar la tercera. I no pots, tot no pot ser, que deia la meva iaia. I en tot cas també hi ha una altra pregunta, que és, molt bé, i com es fa per frenar la mobilitat de capital? Perquè no és evident que es pugui fer avui en dia. En tot cas, el que també sembla provat és que ja en moments de crisi la fan més grossa. El que estic convençut és que aquest tema estarà damunt la taula del 15 de novembre, segur. No el dels paradisos fiscals, com molta gent, perquè això, dintre que sigui important, macroeconòmicament sol ser petit, però el moviment de capitals i la llibertat de moviment de capitals en tota la seva excepció.
Joan Carles Ori, una vegada més. Gràcies i bona nit.
Bona nit.
I avui acabem amb les declaracions que ha fet aquest migdia en aquesta mateixa casa el Problemes Domèstics, el president de l'Associació de Promotors i Constructors de Barcelona, un Enric Reina visiblement enfadat a carregar contra la intenció de la Generalitat de comprar pisos buits per posar-los al mercat com a habitatges protegits.
Ho trobo una presa de pèl. Algú creu que a Barcelona o al primer cinturó de Barcelona es poden trobar pisos a 150.000 euros? Que em diguin on estan, que jo els compro tots.
I tornem demà. Gràcies per la vostra atenció i bona nit.